Són les 10 del matí.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, us oferim una crònica de la intensa visita que va fer el papa Francesc a Sarajevo el dissabte 6 de juny. El pontífex va arribar a la capital de Bòsnia-Herzegovina com a pelegrí de la pau i de la reconciliació. 18 anys després de la històrica visita de Joan Pau II, Francesc va trepitjar aquesta terra encara ferida per la cruenta guerra que a principis dels anys 90 va provocar gairebé 100.000 morts i 2 milions de desplaçats. L'acte central de la visita del papa va ser la celebració d'una eucaristia. Davant de més de 60.000 fidels, Francesc els va convidar a ser artesans de la pau. El pontífex també es va poder trobar amb sacerdots, seminaristes i religiosos, amb líders de les diverses religions amb tradició al país, així com amb els joves. Precisament en la trobada amb els joves, el papa va denunciar la hipocresia de qui parla de pau i fa negoci amb la guerra.
C'è la hipocrisia sempre, no? E per questo ho detto, non è sufficiente parlare di pace, si deve fare la pace. E qui parla di pace soltanto e non fa la pace è in contraddizione. E chi parla di pace e favorisce la guerra, per esempio, con la vendita delle armi, è un ipocrita.
En aquest número, les monges contemplatives Teresa Forcades i Lucía Caram ens expliquen les raons de la seva militància i reflexionem sobre la religió i la política. A més de les dues religioses, comptem amb l'opinió de persones que coneixen bé el tema. Jaume Vila, expert en dret canònic, sosté que la política s'ha de deixar en mans dels polítics i defensa que la vida contemplativa és incompatible amb la política. També la historiadora Mercè Gras ens ofereix una reflexió i assegura que la patència del poder per controlar la veu femenina ha estat una constant al llarg del temps. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana us presentem el resultat del recompte organitzat per Arrels Fundació i que dona la xifra aproximada de persones que dormen als carrers de Barcelona, 892.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Grupuscles diversos pressionen les autoritats eclesials a través d'informes. L'objectiu, fer desaparèixer Lucía Caram i Teresa Forcades de l'escenari. No us perdeu l'article Dues monges sota la llum dels focus, escrit per Lluís Segarra, germà marista, aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Gràcies a tots els que veniu al sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. L'hotel Avenida Palace ja està ple, però si ho vols, encara estàs a temps de venir al cinema. Si vols gaudir del documental Camino a la Escuela, el comèdia, només ens has de trucar i donar-nos el nom dels qui veniu. Passa-ho. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
This is Jean-Michel Cousteau. I wish to everyone who is listening a toda costa.
Quasi 5 minuts i arribem a les 10. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A
tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Edició 682 de Tota Costa, corresponent en aquest dissabte 13 de juny de 2015. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Aquí parlem, com sabeu, de submarinisme des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Com sempre, amb diferents històries i diferents protagonistes. Protagonistes, el primer dels quals el localitzem a Galícia, eh? Parlem en uns instants d'una interessant ruta de naufragis a Galícia, eh? Parlant de naufragis, un es va produir fa uns anys a Menorca, eh? Ja que sabem que segurament molts de vosaltres us traslladeu a passar les festes de Sant Joan a la illa de Menorca, doncs deixeu que us recomanem un peci anomenat el Francisquita. Seguirem amb la puntual informació meteorològica d'aquest cap de setmana i avui també parlarem d'un interessant projecte, eh? El seu nom, Distancom, eh? Avui en parlarem amb el Javier Cristobo, és director del Centre Oceanogràfic de Gijón, i també ens acompanyarà la Conxita Ávila, que és la investigadora principal d'aquest projecte i alhora també professora de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. Un projecte amb un tema central que és l'Antàrtida. No us ho perdeu perquè descobrirem moltes qüestions vinculades amb aquesta zona, eh? Amb una, projecte, amb un projecte que començarà a partir del proper mes de desembre. Bé, doncs arrenca doncs, aquesta edició de Tota Costa, és la 682. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem. Benvinguts a Tota Costa.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira por sota! ¡Mira, mira, te la tengo!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Peuades damunt serena.
Vols tastar un dels millors tresors de Menorca? Vine a Fornells i tasta la gastronomia menorquina del restaurant Escranc, un gran clàssic de la zona, especialista en caldereta de llagosta. Tots els colors, sabors i olors de la cuina menorquina al teu paladar. Ens trobaràs al carrer Escoles 31 de Fornells. Reserves al 971-37-64-42. Restaurant Escranc, Menorca al plat i al paladar. Aquest vespre,
silenciós. A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aluminis Fisher presenta la pèrgola bioclimàtica. Una pèrgola de làmines mòbils orientables per la teva terrassa o jardí que podràs regular el teu gust per gaudir de la llum, l'ombra i la ventilació com tu vulguis. Solisystem s'integra sobre qualsevol espai, es fabrica a mida i protegeix de la pluja. Informa-te'n a aluminiosfisher.com i al 93 008 73 54. Pèrgola bioclimàtica d'Aluminis Fisher, perquè el bon temps el decideixes tu. Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar. Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Bueno, pues estamos en marcha, arranca esta edición de A Toda Costa. Lo decíamos en nuestro sumario, primer protagonista lo encontramos en Galicia, ¿eh? Se presentó un interesante proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, unas rutas turísticas subacuáticas por los naufragios de la Costa de la Morte, ¿eh? Sin duda, yo creo que va a ser un argumento de mucho interés para los submarinistas. A nivel subacuático, Galicia ofrece diferentes alternativas, un buceo diferente, por cierto, del cual hemos hablado en este espacio de radio. Pero sí que es cierto que los naufragios es un elemento fundamental dentro de ese panorama subacuático. Bueno, de todo ello y sobre todo de ese proyecto orientado en poner en valor el patrimonio subacuático de este noroeste español, queremos hablar con Miguel San Claudio. Es arqueólogo submarino, impulsor también de este proyecto, de estas rutas turísticas. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos, ¿eh? Enhorabuena y felicidades, porque eso a nivel turístico para Galicia yo creo que tiene un peso específico importante, ¿no?
Sí, creemos que sí, porque por cuanto es un recurso que hasta ahora estaba sin explotar, es decir, nuestro pasado cultural, y en este caso el pasado cultural que se encuentra bajo el agua, y en fin, es un tema que todos los submarinistas sabemos lo atractivo que es el buceo en pecios, lo atractivo que es la historia sumergida, y creo que podrá ser una buena atracción, ¿no?, para cualquiera que esté interesado en esta faceta, no solo buceadores, sino también público en general.
Uh-huh. ¿Cómo nace la idea de crear esta ruta, ¿no?, esta ruta turística? Lo digo porque el buceo en Galicia es un buceo, hombre, de una cierta dureza, lo hemos hablado en diferentes ocasiones en ese espacio de radio, muy interesante, pero con una cierta dureza, ¿no?, como pasa y ocurre con el buceo del Cantábrico. Quizá es para dar un argumento más a ese buceador turista o turista buceador.
Bueno, yo modestamente he buceado creo que en todos los mares que vayan en la península ibérica, y en fin, el Atlántico sí tiene unas características diferentes, pero tampoco lo encuentro un mar excesivamente proceloso, quiero decir. Nosotros en el Atlántico tenemos la ventaja de contar con las rías, lo cual nos ofrecen pues numerosos abrigos y numerosas orientaciones que satisfacen cualquier necesidad del buceador, ¿no? Y la idea de esta iniciativa pues partió pues del asombro que nos causaba la propia relevancia que se le daba a la historia marítima en general y el patrimonio cultural subacuático, en una tierra que está muy marcada localmente por esta circunstancia. El topónimo Costa de la Muerte no es un topónimo baladín, tiene un razón y tiene un sentido, y ha marcado muy muy claramente a los puertos costeros, a las zonas costeras de esta tierra. Y siempre nos llamó la atención que bueno, que parecía que la oferta turística, la oferta cultural en Galicia, pues se hacía remolque de las iniciativas que iban surgiendo en otros lugares, pero sin embargo, en esto que es tan nuestro, tan característico y exclusivo en gran medida de esta zona, pues sin embargo siempre había sido orillado. Y bueno, dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Uh-huh. Y surgió esta idea.
Bueno, surgió esta idea, está puesta en marcha y es una idea que nos hará un recorrido por cuántos pecios. Hay que decir que son naufragios reales, por tanto, el naufragio siempre engloba y conserva pues ese atractivo histórico, ¿no?, que tiene, dramático en muchas ocasiones. Por tanto, es un interés más que tiene la visita a esos pecios. Cuéntanos un poco, Miguel, cuántos pecios, cómo se determina y cómo se desarrolla esa ruta.
Bien, como sabemos, la ruta está pensada no solo para buceadores, sino también para el público en general, aquel que no pueda sumergirse o no pueda visitar los pecios. También va a contar con una serie de hitos orientativos en la costa, en los lugares allí donde se produjeron los naufragios o en sus proximidades, en los cuales, mediante herramientas de última generación, antenas NFC o realidad virtual, o códigos QR, pues se le va a narrar estos naufragios significativos que hemos escogido. Es decir, de centenares de naufragios, bueno, pues nos hemos ceñido a unos 38 accidentes que son los que vamos a mostrar. Y de hecho, de ellos, varios son visitables bajo el agua. Es decir, sabemos de la existencia de muchos naufragios, ya digo, centenares, pero no todos han sido localizados de momento. Y sí hemos escogido una serie de buques en dos diferentes categorías. Una que llamamos la Ruta de los Galeones, que se basa principalmente en la flota, en la armada de 1597, una armada que se enviaba una vez más a la guerra contra Inglaterra y que perdió 28 buques en el tramo entre Corcubión y Finisterre. Para que nos hagamos una idea, esos son tantos barcos como los perdidos en la Armada Invencible, uh-huh, en la famosa jornada de 1588. Bien, sí. Pues todo ese número de naufragios lo tenemos localizado en una zona muy concreta y de hecho ya hemos encontrado pues siete de estos buques. En algunos de ellos es factible bucear, en alguno de ellos puedes tocar la historia, la artillería, cañones, etcétera. Y la otra ruta la desarrollamos a través del eje de los buques de guerra, ¿no? Es una zona, la zona entre el Cabo de Finisterre y Porto do Son, que son los que marcan el territorio que hemos escogido. En esa zona hemos escogido una serie de buques de guerra que van desde un acorazado inglés hundido en 1870, el cual, por motivos de profundidad, es inaccesible para los buceadores, digamos, deportivos, uh-huh, hasta una fragata española de 1966, que es así, es accesible para buceadores, incluso para los menos experimentados.
Uh-huh. Efectivamente, has tocado un parámetro que es importante, ¿no? Habitualmente los naufragios, habitualmente los pecios, están a profundidades, hombre, no muy accesibles, ¿no? En este caso, ¿de qué profundidades de media, ¿no? Porque imagino que habrán excepciones como la que acabas de mencionar. Pero, ¿de qué profundidades estamos hablando?
Pues mira, digamos el barco más técnico que tenemos, que es el crucero Blas de Lezo, está hundido a unos 70 metros de profundidad. El crucero protegido Cardenal Cisneros está alrededor de unos 60 metros de profundidad, pero por ejemplo tienes barcos de la flota de la Armada de 1596 de Felipe II hundidos a 4 metros de profundidad, o sea que hay casi para todos, ¿no? También tenemos un par de vapores hundidos entre los 50 y los 40 metros de profundidad. Uh-huh.
Por tanto hay profundidades accesibles a ese, sí, buceo, sí, recreativo, otras 60, 70 metros, ya estamos hablando de profundidades, claro, de un cierto...
Para buceo técnico. Exactamente. Muy especializado.
Ya. Muy especializado. ¿Y el estado? ¿En qué estado están?
Bueno, hay que decir, nosotros en los trabajos previos que hemos desarrollado, en algunos de estos pecios hemos sido los primeros que han bajado. O sea que nadie antes de nosotros los había visto nunca, y estoy hablando que los hemos encontrado hace 2-3 años atrás. tenemos que tener en cuenta la zona, la Costa de la Muerte, los temporales, es una zona que no invita precisamente a la conservación de grandes estructuras, aún sean de acero bajo el agua, pero sí en aquellos barcos que no han sido excesivamente desguazados, pues sí, todavía puedes, te encuentras con la máquina, los diferentes elementos de la arboladura, aparejos, los timones, hélices, etcétera, calderas, por supuesto, etcétera. El estado de conservación es variable según donde esté situado cada uno de estos pecios, y esto con lo que respecta a los barcos, digamos, más modernos de la era del vapor. Los barcos de época más antigua, como por ejemplo otro barco muy interesante que tenemos, que es la corbeta de la Armada Francesa, la Bayonesse, hundida en 1803 en la playa de Finisterre. Bien, pues puedes ver la artillería, puedes ver estructura de madera, puedes ver restos. Muy reconocibles todavía y, en fin, muy muy apetecibles para cualquier buceador.
Bueno, vamos a hablar de cuestiones en concreto, ¿no? Ahora mismo te están escuchando básicamente, en fin, personas que les interesa este sector subacuático, les gusta el buceo, y, bueno, quieren venir a Galicia, quieren venir a hacer esa ruta turística subacuática de los naufragios de la Costa de la Morte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A quién se tienen que dirigir? Porque los centros de buceo de la zona están vinculados con ese proyecto.
Sí,
¿son proyectos privados, públicos? Cuéntanos.
Efectivamente, este proyecto surge con fondos europeos, con los grupos de acción costera, que son asociaciones de municipios dedicadas a potenciar su ámbito de actuación, y el objetivo es crear nuevos recursos económicos en las zonas de intervención. Bien, este recurso, este proyecto que hemos sacado adelante, está vinculado directamente con los centros de buceo, es decir, está creado y concebido para que los centros de buceo de la zona sean los que exploten esta capacidad.
¿Cuáles
esta...
serían las localidades más
a eso es a lo que íbamos a ir ahora.
Sí.
Las dos localidades que presentan los centros de buceo que existen actualmente en la zona son Finisterre,
¿sí?,
en donde se encuentra Buceo Finisterre, que es la empresa referente al buceo en esta zona, y en Portosín, con Mergullo, como suena con ella, sí. Compostela. Son los dos núcleos que serán los encargados de explotar este recurso subacuático y de llevar a los buceadores a visitar estos yacimientos, estos naufragios.
¿Se hace durante todo el año?
Pues en virtud de las condiciones climáticas, sí, y en virtud de la disponibilidad de los propios centros, claro.
Creo que los ayuntamientos han adoptado, en fin, con muy buenos ojos, ¿no?, ese proyecto.
Sí, básicamente lo que hemos visto que ha tenido una muy buena aceptación. Hay que decir que fueron los propios ayuntamientos los primeros en apostar por esta iniciativa, por cuanto vieron que era una actividad novedosa, que era una actividad que, bueno, que todos y todos los que estamos metidos en este mundo sabemos que el buceo es una actividad en auge, y el sacar una ventaja, ¿no?, una posibilidad económica de algo tan llamativo y tan exclusivo en nuestra zona, que es la Costa de la Muerte, pues les llamó la atención y, por supuesto, hemos tenido desde el primer momento un apoyo muy importante de los concellos, del propio Grupo de Acción Costera 4, y, en fin, y de todos aquellos a los que le hemos presentado el proyecto y sus resultados, sobre todo.
Ya para acabar, Miguel, no sé si tenéis previsto o os podéis mojar, nunca mejor dicho, en cifras. No sé cuántos buceadores de media esperáis que tengan interés en hacer esas rutas.
No,
es la pregunta del millón, ¿no?
Claro, eso no es algo que podamos a priori apurar ni precisar. No me gusta hacer ese tipo de apreciaciones, porque estamos hablando básicamente sin ninguna base cierta, ¿no? Yo creo que sí va a tener un gran desarrollo. Sí, es un primer paso. Esperamos ampliar la oferta mucho más. Te vuelvo a repetir que tenemos centenares de potenciales restos de buques como para visitar, y estoy seguro de que continuando con esta línea de trabajo podremos hacer una oferta todavía mayor, de tal manera que el buceo en naufragios en esta zona pues se convierta en un recurso, ya que no podemos ofrecer a lo mejor sol y playa, pero sí a lo mejor es posible que podamos ofrecer los mejores buceos en pecios de toda la península ibérica.
Sin duda que sí. Pecios desde el siglo XVI al XX, veleros, vapores, aviones de guerra, en fin, historias asociadas a ese dramatismo que en muchas ocasiones ha sido protagonista, esta Costa da Morte, esas rutas turísticas muy acertadas, yo creo. Te deseo lo mejor, muchísimos éxitos en este espacio de radio. Estoy convencido de que te habrán escuchado con mucha atención los buceadores catalanes y andorranos.
Espero que sí.
Miguel San Claudio, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
A vosotros.
Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica. Vaya semanita hemos tenido de tiempo movido. Veremos a ver qué tal está el mar, temperaturas del agua. Y enseguida, hasta las 11 en punto de la mañana, seguimos con más historias, más protagonistas subacuáticos a toda costa.
17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua. Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Pistis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en pistisdiving.com o en el 972-32-69-58. Pistis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicite información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando a Tota Costa. Y solo decirles que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis denunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
El Francisquita era un vaixell de nacionalitat espanyola d'unes 437 tones brutes. Les seves dimensions eren aproximadament de 45 metres d'eslora i 8 metres de màniga. El dimecres 17 de desembre de 1952 es va enfonsar al nord de Punta Nati, a Menorca, sense que calgués lamentar pèrdues humanes. El vaixell continua avui reposant en el mateix lloc que va naufragar i s'ha convertit en una atractiva immersió per als submarinistes més experimentats. Existeixen diversos centres de submarinisme que visiten aquest pèssim quan les condicions són favorables. L'any 52, el Francisquita es va anar a pic, a 900 metres al nord-oest de Punta Nati. Es tracta d'un lloc molt exposat, obert als canvis de l'estat del mar. A més, fins i tot, en bon temps, la immersió resulta difícil a causa de la presència de gairebé segura de corrents submarines que superen els 3 i fins i tot els 4 nusos. Lluís Puigbet, instructor i patró del vaixell Blue Dream, ens aprofunditza una mica més en les aigües del Francisquita.
És una immersió complicada en quant, primer de tot, localitzar-lo, perquè és molt complicat localitzar-lo, i segon, que sempre hi ha corrents. Llavors, el correcte és anar o a un centre de busseig o a una companyia com la nostra, que porten a la gent, però amb moltíssima prudència. És una immersió complicada, reservada només cap a bussadors experimentats.
El PESI geovertical i majestuós sobre un fons sorrenc entre els 48 i els 50 metres de profunditat. El lent pas del temps ha anat cobrint de vida gairebé tots els seus racons.
Amb la claritat de les aigües de Menorca, sabeu que les aigües de Menorca són absolutament transparentes, quan poses el cap sota l'aigua i baixes 5-10 metres, si agafes un dia normal, ja veus tot el PESI sencer que està a 50 metres de fons. Llavors el PESI està totalment sencer, està posat sobre la quilla, està vertical, i veus tot l'espectacular que és des de dalt. Vas baixant i et vas posant a dintre, amb cuidado, no pots entrar en segons quines parts, en segons... tens que conèixer molt el PESI, no? Però el més espectacular és veure sota l'aigua, des de molta alçada, tot el volum del PESI, no?
En ocasions hi ha xarxes que s'enganxen en diferents parts del PESI, ja que és una zona molt visitada per als pescadors menorquins.
Els pescadors a Menorca ja sabeu que es pesca molt, i un dels problemes que tenen aquests tipus de pescis separats relativament de la costa, aquest està a un quilòmetre de la costa, és que de tant en tant un pescador enganxa una xarxa de rastre seva o la que sigui i la té que deixar allà. Llavors, tens que anar molt alerta amb aquest tema. El que passa que, per sort, a Menorca, l'aigua de Balears, generalment, l'aigua és molt neta i les reds o les xarxes les veus visiblement, no? Però tens que anar molt alerta amb el tema xarxes amb els barcos enfonsats.
Submergir-se en el Francisquita és una experiència reservada als submarinistes preparats i més en forma, a més d'una considerable preparació. Per a completar el reconeixement d'aquest PESI, són necessàries diverses visites.
Visitar aquest tipus de PESI està recomanat tan sols a cabotsadors experimentats. És una immersió bastant complicada en quant a que està a la costa nord, tal com us deia, i hi ha moltíssimes corrents perquè afloreix tota la tramuntana i tal, i quasi sempre hi ha corrents. Llavors, és una immersió que s'ha de ser molt prudent i només anar-hi amb dies realment de calma i tot i així vigilar molt la profunditat i la immersió en si.
Des de tota costa us recomanem la immersió en les aigües del Francisquita i que visiteu el seu interior, però sempre prenent les precaucions necessàries i respectant les normes de seguretat.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Peuades damunt serena.
Vols tastar un dels millors tresors de Menorca? Vine a Fornells i tasta la gastronomia menorquina del restaurant Escranc, un gran clàssic de la zona, especialista en caldereta de llagosta. Tots els colors, sabors i olors de la cuina menorquina al teu paladar. Ens trobaràs al carrer Escoles 31 de Fornells. Reserves al 971 37 64 42. Restaurant Escranc, Menorca al plat i al paladar. Aquest vespre...
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació marítima marcada per vents de component sud, tot i que ara, a primeres hores d'aquest matí de dissabte, els vents eren terrals i hi havia una mica de tramuntana al nord de la costa Brava i també mestral al sud de Tarragona. Aquests terrals desapareixen ràpidament i s'imposen els vents del sud, tot i que avui dominarà sobretot el vent del sud-est, que aquesta tarda a la costa Brava tindrà ratxes moderades i hi haurà marejol amb àrees de maror. A la resta de Catalunya tindrem també un dia insegur, com aquestes últimes jornades, i ja a partir d'aquest mig matí, migdia aproximadament, ruixats, tempestes, comarques de Lleida, comarques de Tarragona i de cara a la tarda bona part de Catalunya, tot i que la costa central i costa Brava són menys probables. De cara a demà diumenge es manté també la situació de tranquil·litat a la costa, amb vents del sud-est, i una situació marítima que també vindrà marcada pel marejol i per àrees de maror. Cal dir que la situació marítima de cara als propers dies es mantindrà més o menys tranquil·la, però la inestabilitat continuarà present a terra ferma. Cal dir que la temperatura de l'aigua del mar es troba situada al voltant dels 19 graus a la costa central i arriba als 18 a la costa brava.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Soc l'Eduard Atmetlla, el d'oient de tota costa. Per mi és un plaer poder parlar de submarinisme amb qualsevol persona i en tot arreu, però fer-ho a través de les ondes d'aquesta magnífica emissora de ràdio és una gran satisfacció per mi.
Les revetlles són tradicions i les tradicions de més bon gust esperen a la Pastisseria Pallarès de Barcelona. Més de 40 anys d'artesania pastissera reconeguda amb vàries distincions. La teva coca de Sant Joan a Pastisseria Pallarès, a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès, la tradició amb bon gust pel teu Sant Joan. El teu relax comença a l'Alt Empordà. Comença a Masia La Palma. Un hotel gastronòmic enmig de la natura, amb piscina, spa, activitats a l'aire lliure, habitacions àmplies i acollidores i una cuina catalano-mallorquina de primer nivell al nostre restaurant Sa Poma. Hotel gastronòmic Masia La Palma, l'hotel amb encant de l'Alt Empordà que mai més oblidaràs. Descobreix-nos a masialapalma.com i al 972 193 137. Hotel Masia La Palma, un petit món de sensacions.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira por sota! ¡Mira, mira, mira!
¡Oh! En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Aluminis Fisher presenta la pèrgola bioclimàtica. Una pèrgola de làmines mòbils orientables per la teva terrassa o jardí que podràs regular el teu gust per gaudir de la llum, l'ombra i la ventilació com tu vulguis. Solisystem s'integra sobre qualsevol espai, es fabrica a mida i protegeix de la pluja. Informa-te'n a aluminiosfisher.com i al 93 008 73 54. Pèrgola bioclimàtica d'Aluminis Fisher, perquè el bon temps el decideixes tu.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soc la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soc la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició d'avui dissabte, dia 13 de juny, després de saber la previsió meteorològica, el temps que esperem per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge. Anem a continuar amb més temàtiques, temàtiques que us fèiem un abans en el nostre sumari, El proper protagonista projecta Distant Com. Té com a objectiu principal, bàsicament, tractar d'entendre la biodiversitat i també l'estructura de comunitats bentòniques, marines, antàrtiques, uns organismes, com sabeu, que es troben en contacte en el fons marí. Tot això es fa mitjançant experiments d'ecologia, si reuneix ecologia, si reuneix la biologia, la química... Avui en volem parlar... Bàsicament per entendre exactament l'objectiu d'aquest projecte que arrencarà quan aquí doncs, sigui hivern, quan entrem ja a l'hivern, doncs ells aniran cap a aquesta zona per fer doncs, aquestes oportunes investigacions. Avui en volem parlar, i ho fem saludant aquest matí de dissabte, la Conxita Ávila, és la investigadora principal d'aquest projecte DistantCom, i també alhora és professora de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. Conxita, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte.
De res.
Un objectiu realment que us heu marcat molt interessant, alhora també em fa l'efecte molt complexa, no, Conxita?
Sí, normalment sempre intentem assolir objectius molt ambiciosos. De moment sempre ens hem sortit bé i esperem que en aquest nou projecte també. De fet, és una mena d'ampliació de projectes anteriors en què ja havíem treballat amb aquests organismes i havíem fet molts experiments i molts estudis de biologia i d'ecologia química i ara doncs, volem encetar dos noves línies de treball.
Uh-huh. Bàsicament, aquest projecte, com es vertebra?
Doncs té tres parts. Una és aquesta que comentava abans, més d'ecologia química, de com els organismes utilitzen certes molècules que tenen, que els hi són pròpies, per interaccionar entre ells, diguéssim, com una guerra química, us podeu imaginar, sota l'aigua, no? Igual com passa en el medi terrestre, entre uns organismes que intenten protegir-se dels altres perquè no se'ls mengin o perquè no els hi creixin a sobre, etc. I això ho fan mitjançant, doncs, compostos que fabriquen ells o que obtenen d'altres organismes i que els hi serveixen doncs, per tenir mal gust o ser tòxics o així. Aquesta és una de les tres parts. Una altra part és relacionar l'estructura genètica amb la distribució geogràfica, que anomenem filogeografia, i l'evolució d'algunes d'aquestes espècies que com són àrees del planeta molt poc estudiades, doncs encara no sabem ben bé si les poblacions són homogènies, si són molt diferents, si s'estan produint fenòmens d'especiació, etc. I com que és una àrea del planeta molt fràgil, hem de vigilar bastant a veure si podem entendre com funcionen ara abans que amb el tema del canvi climàtic doncs, l'home doncs, es destrueixi tot. No? Uh-huh. Hem de veure una mica quines són més sensibles i com poden respondre. I una tercera part és l'estudi de les relacions tròfiques, de qui es menja aquí, de quina manera, i això ho fem mitjançant l'estudi d'isòtops estables, és una tècnica bastant moderna que ens serveix molt per situar les espècies en la cadena tròfica i alhora també mirem bioacumulació per veure si hi ha molta contaminació, etc. i comparar diferents zones, ja que hi ha una zona on anem que és un volcà i hi ha una concentració de metalls pesats, etc., doncs diferent del seu entorn. Uh-huh. I volem comparar una mica doncs, els organismes dels diferents llocs.
Exactament, a on es desenvoluparà aquest projecte? Doncs, geogràficament, vull dir parlar. Geogràficament, dic.
Sí, a la zona de la península Antàrtica. Nosaltres hem treballat allà sovint, en diferents parts, sobretot a les illes Shetland del Sud, a la illa Decepció i a la illa Livingston. Aquest any anirem més al sud, esperem arribar fins a la base anglesa de Ròdera, a la illa de l'Aida, i anirem fent tot un trajecte de tant d'illes com de zones de mostreig en la mateixa península. Uh-huh. I una mica tenir una visió més general, no? de tota aquesta península antàrtica.
Quants científics conformeu l'equip?
Doncs, en principi, entre 7 i 9, encara m'han de confirmar les places, depèn del lloc que hi ha en el vaixell i en les bases, perquè com que van molts projectes diferents, doncs sempre al final s'han de fer ajustos, però en principi 7 segur i esperem que 9 especialment en la fase del vaixell.
Bé, doncs, efectivament, aquesta investigació, la preparació científica és evident, doncs, que la tenen totes aquelles persones que s'hi traslladin, i també preparació subaquàtica, no? Perquè aquí, en aquests projectes que desenvolupeu a l'Antàrtica, quin paper té el submarinisme?
Doncs és una eina fonamental, igual com quan estudiem biologia marina aquí al Mediterrani, doncs també ho fem servir com a eina bàsica, doncs és exactament el mateix. De fet, és un avantatge perquè ens permet recollir els animals sense que estiguin afectats, per exemple, per si fas un arrossegament o una pesca d'aquestes més agressiva, no? Podem agafar els organismes en perfecte estat i podem fer experiments amb ells. Això no ho podríem fer si no ho féssim mitjançant submarinisme. I, en fi, és, com tu dius, cal una bona preparació tècnica perquè, clar, és una eina de treball, no? I s'ha de dominar abans de poder fer qualsevol experiment.
S'ha de dominar i heu d'estar aclimatats, perquè allà hi anireu, dèiem, doncs, quan aquí comenci l'hivern, que anem, doncs, a la inversa, no? Allà comença, sí, més o menys el bon temps. Tot i això, el bon temps allà fa fresqueta, no?
Sí, és fred.
Fa fresqueta. Per tant, doncs, heu de fer submarinisme amb temperatures molt baixes, baixíssimes.
Sí, l'aigua allà normalment està entre menys 2 i més 2, com saps, depèn de la salinitat, el punt de congelació, i llavors, bé, doncs de vegades és això, que fas immersió sota zero i bé, ja portem uns equips, doncs, preparats per resistir a aquestes temperatures tan, tan baixes, uh-huh, i portem també, doncs, molta roba sota dels tratges secs, per anar ben abrigats. Tot i així, es passa fred.
Precisament d'aquesta aclimatació també en volem parlar, perquè, de fet, ara s'estan fent els entrenaments. Javier Cristobo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bienvenido, buenos días, buen día. Hablas desde Gijón. De hecho, tú eres el director del Centro Oceanográfico de Gijón, zona en la cual estáis haciendo precisamente esta aclimatación, ¿no? Estáis haciendo aclimatación, entrenamiento, ¿no?, de esas bajas temperaturas.
Sí, elegimos el Cantábrico un poquito precisamente para lograr un ambiente un poquito más parecido al que vamos a encontrar en la Antártida, porque las aguas son un poquito más frías que el Mediterráneo, pero sobre todo que son más turbias, el mar está más batido, entonces tratamos de que los buceadores que vamos allí, tanto los que tenemos experiencia como los que van a bucear por primera vez en la Antártida, pues se aclimaten, que quiere decir, se acostumbren a trabajar en equipo, a trabajar juntos cuando las condiciones no son tan perfectas ni las aguas tan claras como las que podemos tener en el Mediterráneo algunas veces o en Canarias, ¿no?
Uh-huh. Javier, te está escuchando Conchita. Imagino que tú también estabas escuchando con atención todo lo que nos estaba explicando. Ese proyecto es un proyecto, en fin, de envergadura, ¿no?
Sí, como ella decía, pues a veces son nuevos retos, nuevas dificultades y nuevas, digamos, perspectivas de trabajo que tenemos, y este año pues tenemos experimentos nuevos. También, como decía ella, hay otra cosa que ilusiona mucho, es mostrar en una zona distinta del planeta, como llegar hasta la isla de Laida y Rotterdam, donde podemos encontrar condiciones diferentes a las que estamos acostumbrados en la isla de Excepción o en Livingston, y para nosotros es un reto, ¿no?, tratar de, además de los experimentos de ecología química que se están preparando en la Universidad de Barcelona, pues tratar de encontrar pues especies nuevas, ¿no?, el descubrimiento por el descubrimiento, y ser un poco pioneros en esta línea de trabajo también.
Una línea de trabajo con mucha preparación científica y evidentemente también deportiva, ¿no? Buceo, el submarinismo, nos decía Conchita, pues que es un elemento fundamental, con equipos realmente muy preparados, ¿no? Conchita, realment, doncs, aquestes baixes temperatures fan que, evidentment, no cal dir, feu aquestes immersions amb traje sec.
Sí, fem amb traje sec, i això no és el més complicat. O sigui, el més complicat és que, clar, és treballar amb totes aquestes coses a sobre, no? Vull dir, un tratge molt gruixut, la rata, que és el mono que portem tèrmic a sota, els guants, que portem tres parells de guants, de més, diguéssim, de llana més prima, un més gruixut, i després el de goma, que és aïllant. Llavors, entre una cosa i una altra, doncs la cosa més simple aquí al Mediterrani, doncs, o en zones tropicals, com seria obrir un pot per ficar una mostra, doncs es poden convertir en una tasca molt difícil, no? Llavors, tot això s'ha de practicar força, perquè un cop allà, doncs tothom pugui obrir un pot, ficar la mostra, o agafar una cosa, o fer una fotografia, o gravar un vídeo, o fer el que calgui, no? Tot això requereix, doncs, pràctica, sí, sí.
Javier, ¿es muy exigente, Conchita, en el trabajo científico o no?
Sí, lógicamente, si es la tercera proyecto que le conceden para poder ir a investigar la Antártida, está claro.
El cuarto ya.
Sí. Pues está claro que tiene que ser exigente, porque si no cumples objetivos y si no te dan los resultados anteriores, si no publicas, si no diriges, no sé cuántas tesis doctorales.
Ostras, Cristóbal, son 5 proyectos.
Sí, pues fíjate.
Pasa
locura,
el tiempo.
¿No? Está claro que sí, hay que ser exigente contigo mismo, con tu equipo y con todos los que van allí, ¿no? El buceo nos exige mucho, como decía ella, por las bajas temperaturas, por el equipo que llevas, pero sobre todo por la seguridad, ¿no? Es un elemento primordial para nosotros en el que basamos todos los muestreos y todos los experimentos en este método de muestreo que, como decía ella, no es invasivo, pero la seguridad es ante todo un factor muy, muy importante. Entonces nos exige mucho en el aspecto físico, pero también en el aspecto mental, de saber en dónde te estás metiendo, la temperatura de las aguas, como decía ella, pues es por debajo de cero muchas veces y ahí tenemos que tener los cuatro dedos de frente, como se suele decir, para hacer las cosas bien. Pero sí es exigente, sí, desde luego.
En cualquier caso, Javier, ¿buceáis bajo hielo o no?
Muy pocas veces hemos buceado con el hielo por encima de nuestras cabezas, porque normalmente nosotros allí vamos a la Antártida, como decías, en el verano austral. Cuando aquí es invierno, allí es verano.
Sí.
Y la capa de hielo que rodea toda la Antártida durante cientos y cientos de kilómetros alrededor del continente, en verano desaparece, y eso nos facilita a nosotros que podamos meternos, navegar con las Zodiacs, etcétera, etcétera. En las bases científicas que tienen bases permanentes, es decir, que están en invierno y en verano, es frecuente que se haga un agujero en el hielo y que por ahí buceen y ahí encuentran las mejores condiciones de claridad de las aguas, de que el mar no se mueve, de que no hay mar de fondo, y ahí son condiciones ideales. El frío exterior puede ser de menos 40, el agua se congela a menos 1,8, pero nosotros nunca vamos en estas condiciones porque el barco, el Hespérides, tanto como las bases, están abiertas solamente en el periodo de verano.
Uh-huh. Conchita, ahora Javier ha abierto un tema interesante, ¿no? También el barco Hespérides, ¿no? ¿Cómo es la convivencia en un barco de estas dimensiones, características, cuyos elementos y cuyos pasajeros son, me da la sensación, todos científicos como vosotros?
No, som tots científics.
Perquè hi ha turisme, també?
No hi ha turisme. El que passa que els vaixells estan... El personal tècnic que els porta, doncs, depèn del vaixell, poden ser tècnics,
sí,
mariners, no?, de diferents... Per exemple, quan vas amb vaixells alemanys o anglesos, és personal tècnic de amb experiència al mar, no?,
uh-huh.
A tripulació, no?, diguéssim. Quan vas amb els vaixells espanyols, doncs són els militars de l'Armada.
Quan deia turisme, Conchita, no em referia que és una cosa semblant al Carib, no?
Evidentment, no, és que hi ha
un turisme,
sí, sí,
hi ha un turisme
hi ha...
molt especialitzat que li agraden anar a aquests
sí, sí.
llocs molt particulars, no?
Molts, n'hi ha massa turistes i massa vaixells que hi van sense massa control i sense massa experiència i amb problemes, no? Però no anem junts, o sigui, els turistes van per la seva banda amb els seus vaixells i nosaltres anem amb els vaixells científics. El que passa que el personal que va als vaixells, com et deia, doncs pot ser més d'un perfil tècnic i tripulació normal i uns altres que són militars, no? Llavors, en les Pèrides són doncs això, de l'Armada espanyola. I també hi ha una part de personal tècnic de la Unitat de Tecnologies Marines del CSIC, que és el que dona el suport logístic a la part més de ciència. Llavors la convivència, sí, doncs bé, cada any és diferent, els grups de gent són diferents, n'hi ha gent de diferents projectes, de diferents països, i vaja, normalment és, tot, va tot bé, vull dir, no, depèn, clar. clar, cada any són persones diferents, és com quan te'n vas de colònies, no? Que et pots trobar grups de gent més divertits i altres no tant, sí, però vaja, tots perquè... tenim el mateix objectiu, no? Que és fer la feina i tornar amb la feina ben feta i tornar tots i bé i sants i estalvis.
Sí, però aquestes colònies vostres duren 2 mesos, eh?
Sí, depèn. Hi ha vegades que t'estàs 1 mes o 3 setmanes, hi ha altres vegades que estàs 2 mesos o 3. Jo he estat 3 mesos en un vaixell alemany, vull dir, no passa res, sobrevius, tot i que no parlis alemany.
Javier,
sempre s'aprèn alguna cosa.
Això és evident, això és evident. Javier, volviendo al agua, estábamos hablando de buceo, ¿no? Evidentemente las temperaturas del agua es un elemento fundamental al que hay que tener muchísimo respeto y tener conciencia de ello, ¿no? Pero también hay un factor en el que también hay que poner especial incidencia, que es la visibilidad, ¿no? La turbulencia de las aguas.
Sí, es muy muy importante porque eso te genera una inquietud, una intranquilidad debajo del agua que si no estás habituado a ellas, pues te puedes poner nervioso y puedes pues tener un incidente o perderte de tus compañeros, ¿no? Por eso lo que hablábamos antes de entrenarnos en aguas un poquito más turbias para saber que somos capaces de bucear en un medio que a lo mejor no se ve más que medio metro porque no hay más visibilidad. Y estar igualmente tranquilos, hacer el trabajo, tomar las muestras y retornar a la superficie con esas muestras que pretendíamos. Hay que darse cuenta que en la época del año en que nosotros vamos a la Antártida hay 2 condiciones fundamentales. Primero, que hay más horas de luz y no hay hielo en la superficie, con lo cual hay mucho más fitoplancton, hay un bloom fitoplanctónico que está un poco añadiendo turbidez a las aguas. Y por otra parte, cuando buceamos cerca de zonas de hielo, de glaciares, etcétera, etcétera, esos glaciares que son lenguas de hielo, ríos de hielo que están, erosionando el fondo del glaciar, están aportando una cantidad de sedimento al mar importante y además que es un sedimento tan fino que permanece en las aguas flotando durante mucho tiempo, con lo cual es muy difícil que nosotros vayamos a un sitio de la Antártida y que haya una visibilidad grande en verano, por estos motivos.
Posteriorment, en aquests 2 mesos, aproximadament, Conxita, després de les investigacions que fareu de la mà d'aquest projecte, Antistancom, es veuran publicades amb les conclusions. Què es faran?
Sí, sí, normalment fem publicacions científiques. La veritat és que els últims anys, suposo que ja per l'acumulació de l'experiència i la trajectòria, doncs estem sent molt productius en aquest sentit. Però no només fem publicacions científiques, també participem a congressos, tant nacionals com internacionals, on doncs, discutim els resultats de la nostra recerca amb altres col·legues que fan coses més o menys relacionades, per exemple, d'àmbit polar o d'àmbit del ventos marí. I també fem moltes activitats, intentem fer el màxim que podem de divulgació, tant participant a escoles, instituts, donant xerrades, seminaris, explicant tot el que podem a la gent que ens pregunta, entrevistes de ràdio, de premsa, algun programa de televisió també. Vull dir que intentem que la nostra recerca arribi al públic, perquè de fet estem treballant amb diners públics. Això ha de repercutir i la gent ha d'entendre, perquè és important doncs, saber com funciona el medi marí, conservar-lo i tot el potencial que té, no? de possible utilitat de... per als éssers humans, en tots
sens
els
dubte,
sentits.
Sens dubte que sí, sens dubte que sí.
Un món...
apassionant, un projecte apassionant que arrencarà, no sé si ja teniu data aproximada de quan marxeu.
Encara és molt preliminar, perquè els plans de la campanya doncs, els fa la Unitat de Tecnologies Marines, que et deia abans, juntament doncs, amb les comissions que gestionen els vaixells i les bases. I no ho sé, o sigui, a veure, les campanyes comencen normalment al novembre i acaben al març, però dintre d'aquest període n'hi ha projectes que comencen abans, projectes que comencen més tard, llavors és possible que sigui al desembre, però jo fins que no tingui el planning al davant, doncs encara no ho sé segur, segurament al juliol ja tindrem tot concretat.
Doncs seguirem sobretot doncs, a la data d'inici d'aquesta investigació i sobretot les conclusions, la publicació d'aquests estudis. Conxita Ávila...
Nosaltres anem explicant tot això, si voleu seguir-ho per les xarxes socials, en el Facebook, tenim un compte, bueno, una adreça que es diu Actiquim, que és el nom dels 2 projectes anteriors,
sí.
I ara, tot i que hem canviat el nom del projecte, mantenim la pàgina del Facebook amb aquest nom i podeu seguir les nostres activitats.
Doncs seguirem amb atenció aquestes activitats d'aquest projecte absolutament apassionant, 2 mesos a l'Antàrtida. Conxita Ávila, investigadora principal d'aquest projecte, Dissencom, gràcies per acompanyar-nos aquest matí i dissabte.
Gràcies. Vosaltres.
I molt bon dia. Javier Cristobo, director del Centro Oceanográfico de Gijón. Buena aclimatación. Gracias, buenos días.
Gracias, buen día.
Gracias a los dos.
A tota costa.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-32-69-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. Aquí acabem l'edició 682. Us convidem encara a compartir 2 hores de ràdio dedicades al sector turístic, gastronòmic i enològic. Us esperem en uns instants a Trotamundos. Fins ara mateix.